Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una nova edició del programa Ràdio Balaguer.cat, avui en horari especial de tarda. La programació de matí ens ha desplaçat a la tarda, Jordi, però bueno, sempre hem de recordar a la gent que ens pot recuperar també. Si algú no ha pogut escoltar-nos al sortir només una vegada, ens pot recuperar a la ràdio, a la carta.
Sí, a Ràdio La Carta, no? A la pàgina de Ràdio Balaguer. I si no, també a la web de Consol Any també ho pengem.
Bueno, i d'opcions n'hi ha moltes, perquè ens podeu escoltar també a través de l'Spotify i ens podeu escoltar per iVoox, totes aquestes plataformes que hi ha de podcast.
En streaming, sí, sí.
O sigui que d'opcions n'hi teniu moltes. Un programa avui més o menys tranquil, comença a tensar-se la dinàmica d'estiu, tot i que han de dir que aquesta setmana la gent d'Apple ha presentat cosetes, i llavors n'haurem de parlar.
Sí, diguem que fins al 13 de juny es celebra la conferència de desenvolupadors d'Apple, la WWDC 2025, i per això tenim novetats sobretot d'Apple.
Doncs entrem en matèria, vinga, va, que us explicarem tot el que han preparat per avui. Entrem en matèria, avui tindrem a més música bastant tranquil·la perquè, mira, ens arriba d'una gent que es diu Who Made Who, són de Dinamarca, i aquesta gent eren músics, cantaven pop, però amb el temps potser van adaptar-se una mica més a uns sons, una sonoritat una mica més electrònica, i per això també entren a la nostra playlist. Amb ells comencem parlant, com no, avui no parlem ni d'arancels ni d'aquestes coses, sinó que avui parlem d'Apple, Jordi.
Sí, Apple ha fet aquesta conferència que us hem dit, la WWDC 2025.
De fet, l'està fent encara poden sortir novetats.
Sí, l'està fent fins al 13 de juny, però bueno, diguem que ja hem conegut la majoria de novetats més interessants, pensem.
La primera d'elles, i la que més esperava, és que passaríem als sistemes operatius, i realment ens han venut tot un redisseny.
Sí, veurem un canvi estètic amb els seus sistemes operatius per a totes les plataformes, és a dir, des d'iOS a WatchOS, és a dir, els smartwatch, els telèfons, els iPads, a tot, fins als ordinadors.
Una de les coses que més criden l'atenció pot ser, a banda de que ara us explicarem, no?, de que parlaran d'aquest canvi estètic i també de la intel·ligència artificial, com no, és que Apple ha canviat el nom de tots els sistemes operatius i ara tots es diuen 26. Una mica caòtic, això, eh?
Sí, bàsicament per algun motiu han decidit que tots vagin per la mateixa versió i, per tant, tots s'anomenen 26.
Clar, això és una mica cacau perquè n'hi havia que passaven per lletres molt inferiors, o sigui, ens han saltat un munt de números.
Sí, però, bueno, els seus motius tindran i, bueno, aquest és un dels canvis que hi ha hagut. A part, també, diguem que a partir d'ara tots els sistemes operatius utilitzaran la interfície Liquid Glass. Per tant, tots compliran el mateix estil visual.
Liquid Glass. Què és això de Liquid Glass? Jordi, una nova interfície ens han venut aquí, eh?
És una nova interfície translúcida que reflecteix i refracta els elements al voltant. Està disponible en totes les futures actualitzacions per als dispositius. I més també, diguem que han afegit noves funcions al seu popular Apple Intelligence, la intel·ligència artificial d'Apple.
Doncs benvingudes siguin aquestes funcions perquè se li havia retret una mica a Apple que el tema d'intel·ligència artificial era una mica per darrere, eh?
Sí, doncs diguem que amb aquestes noves versions, amb la 26, han incorporat noves funcions per a tots els sistemes.
Doncs ara parlarem una miqueta què és el que hi tenim, però a grans trets ve ser això, eh? Més intel·ligència artificial i sobretot un aspecte renovat. I sobretot aspecte renovat que arriba a tots els dispositius. Crida l'atenció perquè s'ha renovat molt la interfície i fins i tot les possibilitats de personalització del Watch OS.
Sí, diguem que un dels seus productes estrella, no?, els smartwatch, doncs diguem que el seu sistema operatiu no era gaire personalitzable, per dir-ho així. Amb aquesta nova versió, la 26, podrem ajustar a moltes més preferències de l'usuari.
També veiem que hi haurà intel·ligència artificial als rellotges a partir d'ara.
Sí, també tindrem ja les noves funcions de l'Apple Intelligence.
Tot això per a què? Perquè puguem fer entrenaments. O sigui, perquè quan ens entrenem, la intel·ligència artificial ens ajudi. També hi ha hagut canvis a l'iPad, també hem fet millores.
Sí, sobretot, per exemple, en les millores de gestió de fitxers, també d'àudio i de vídeo.
I també, com no, llueix diferent, eh? També.
Sí, diguem que aquesta nova interfície, la Liquid Glass, ofereix, doncs, un aspecte diferent i renovat.
Doncs algú dirà, i tot això què? Doncs tot això de vindre amb una beta que tindrem ben aviat i, bueno, quan cop a la beta tothom ho hagi provat i estigui tot bonic i creguin que és apropiat, doncs a l'ample per a tothom, no? Venen les transparències a Apple.
Sí, per tant, bueno, diguem que amb aquesta nova interfície, la Liquid Glass, veurem els sistemes operatius d'Apple, és a dir, els dispositius d'Apple, com a mínim, amb un aspecte visual canviat.
I un dels que més canviarà és el macOS TAOE, que ara passa de ser el macOS 26 també, eh? O sigui, hem de comptar tots que són 26 ara.
Sí, la versió 26. Una de les millores és que millora la continuïtat amb el telèfon i introduix una major actualització de Spotlight.
Doncs Spotlight. Són les novetats potser més destacades. Ara fem una miqueta de repàs de tot el que hi han de tindre. Una versió que ve després de la 14, o sigui, hauria de ser la 15 i ara tindrem la 26, i ens n'anirem a la tardor. Què és el que ens portarà? Doncs el primer que veurem és un canvi complet a la interfície.
Sí, la interfície, com diem, tots tiren cap a la interfície nova de disseny, que és la Liquid Glass, també porta elements translúcids, el dock, i també barres d'enyes i fonts que reflecteixen l'entorn. Molta més personalització, també amb carpetes i icones a mida.
Doncs TAOE també porta, com dius fa un moment, una app telèfon per a Mac. Ara volen que tinguem l'ordinador completament sincronitzat amb el nostre iPhone.
Sí, i bàsicament ens permetrà rebre trucades, consultar contactes, correu de veu, etc.
Tot el que podríem fer. O sigui, la idea és que si tenim el telèfon a la butxaca no el calgui treure de la butxaca.
Sí, puguem fer trucades des del nostre ordinador.
Veiem que també a Spotlight hi ha hagut canvis, una gran actualització, potser la més gran que se li ha fet mai en tota la seva història, que ara unifica resultats de fitxers, apps, esdeveniments, missatges, tot en un sol punt. I, a més, suporta adreceres, quick case. Vaja, tindrem de tot. I també ens arriba l'Apple Intelligence amb moltes eines útils per interactuar amb tot el que m'ha explicat fins ara, fins i tot amb l'app de telèfon.
Sí, bàsicament l'Apple Intelligence ens porta noves funcions, sobretot eines com traducció, que podrem veure dintre de missatges, el FaceTime i el telèfon. Evidentment, un dels avantatges de la IA és això, no?, que puc traduir de manera simultània.
També ens ha cridat l'atenció que hi ha una app Games dedicada. No acostuma la gent potser a comprar-se un Mac per a jugar.
Sí, no és de les plataformes amb què més jocs podem disfrutar, però bueno, sembla ser que hi ha algun joc i també diguem que amb aquestes eines de games, que és el Game Overlay, per exemple, podem xatejar i altres funcionalitats dintre dels videojocs de Mac.
Doncs tot això és el que ens ha presentat Apple i per això li hem volgut dedicar una mica a aquesta introducció especial. Més coses que us volem explicar, més cosetes que han passat aquesta setmana. Hem sabut també que TSMC ha aconseguit fabricar xips de memòria, cuidado perquè això és important, són de memòria, però ha arribat a xips de memòria 2 nanòmetres amb un rendiment, o sigui, amb un yield que en diuen del 90%.
Sí, és a dir, a vegades us hem explicat que els fabricants de xips es troben pràcticament que de cada dos que en fabriquen, un l'han de llançar.
Això seria un yield del 50%.
Sí, doncs bé, TSMC, la marca més important del món fabricant de xips, que no sols fabrica GPUs o CPUs, sinó que veiem que també fabrica xips de memòria, doncs ha arribat a fabricar xips de memòria a només 2 nanòmetres de procés de fabricació i pràcticament sense cap error.
Doncs això és una bona notícia per ells, vol dir que aquest procés està ja quasi bé coll avall i aviat ja ens començaran a parlar també de memòries Armstrongs, perquè si estan fabricant amb aquests rendiments, l'any que ve totes les memòries que fabriquin ja voldran ser a 2 nanòmetres. Eh?
Sí, només perquè puguem comparar aquesta xifra, un altre fabricant del món, no?, molt important en quant a fabricació de xips de memòria, per exemple, que és Samsung, diguem que li costa superar un yield del 20%.
En 2 nanòmetres, eh?
En 2 nanòmetres. És a dir, de cada 10, per exemple, n'han de llançar 8.
I en aquest cas, TSMC, de cada 10 en llança un.
Sí.
Clar, els números no poden sortir igual, eh?
Sí, per tant, bueno, és pràcticament una fita històrica molt important per TSMC, que continua, com veiem, siguent el líder, no?, amb fabricació de xips, amb tots els aspectes.
De totes maneres, aquesta notícia també té una vessant negativa i us han de dir que sembla que tenen tantes comandes, o sigui, està arribant a una demanda tan gran TSMC que fins i tot ens expliquen que les instal·lacions que tenen a Arizona ja estan al màxim de producció. I això com s'acabarà repercutint? Doncs llei d'oferta i la demanda, no?
Pujant preus. Sí, però recordem que TSMC, tot i ser xinesa, per arancels o per altres motius, també va fabricar als Estats Units.
Tot i que sí, hem de dir una cosa curiosa. Els Estats Units només fabriquen a 4 i 5 nanòmetres. Algú dirà, per què? No poden actualitzar les fàbriques? No, no poden. El govern de Taiwan els impedeix. Diu que la tecnologia de 2 nanòmetres s'ha quedat a Taiwan. O sigui...
El mateix que fa Estats Units a la Xina, doncs els hi fan els xinesos amb ells.
Amb ells. Anem a parlar també de Micron. Per què? Perquè ens expliquen que tenen a punt les memòries LPDDR5X per a smartphones i són les més ràpides del món gràcies a un nou procés que s'anomena U-Gamma.
Sí, el desenvolupament des de fa anys de procés de fabricació d'U-Gamma de la companyia Micron ja està preparat. La companyia ha anunciat l'enviament dels primers samples dels xips de memòria, que són DDR5, fabricats amb aquest procés, que bueno, bàsicament ens prometen pues, ser els millors del món.
Doncs tenen una velocitat de 10,7 gigabits per segon. I per a què els fabriquen? Doncs bàsicament per a telèfons mòbils.
Sí, a més l'augment de velocitat, el procés de fabricació només de UI, pues, permet estalvis energètics de fins al 20%. Per tant, augmenten l'autonomia d'aquests terminals. Uh-huh. Memòria molt adequada per a mòbils.
Doncs per a posar en exemples, per exemple, ens diuen que amb processos d'intel·ligència artificial, com han provat, per exemple, amb el Llama 2 de Meta, un 30% més de velocitat en fer coses tan bàsiques com, per exemple, buscar un restaurant, un 50% més ràpid a l'hora de fer traduccions. Vaja, que el salt és exponencial, perquè sobretot a l'hora de fer la intel·ligència artificial tindrem molta més vigorositat, sobretot el que es demana, no? Aquesta intel·ligència artificial que pugui treballar en local, no? Que hem d'estar sempre connectats.
Sí, sí, per tant, bueno, nous xips de memòria que de moment només estan enviats amb alguns fabricants i col·laboradors, que estan composats per xips de memòria de capacitat de 16 gigas, que per tant haurem de començar a veure amb els primers mòbils a partir del 2026.
De totes maneres, han anunciat que faran mòduls de 8, 16 i 32. Vaja, que potser d'aquí no gaire haurem d'acostumar-nos a comprar mòbils amb 32 gigas. Ja no vindrà d'aquí. També us volem explicar de forma més ràpida pinzellada que Huawei estaria treballant en una generació nova del Mate XT Ultimate, que ve a ser el seu telèfon plegable. Què és el que li canvien? Sobretot, millor CPU i millors càmeres.
Sí, sembla ser que el telèfon plegable per dues zones de Huawei ha estat tot un èxit per a la companyia. És el model, el Huawei Mate X Ultimate, i per aquest motiu, doncs, bueno, diguem que està treballant ja amb una nova versió.
Parlem de plegable per dues zones, és aquest telèfon que m'ha explicat alguna vegada que es fan tres, que és com un tríptic.
Sí, sí, sí.
I quan s'estira, lògicament, es converteix quasi bé en una tablet. Innovació, a partir d'aquí, cap. La nova versió serà igual, més o menys visualment.
Sí, aquest Huawei Mate XT2, pues, bàsicament comptarà amb una pantalla igual al model que ja havíem vist actualment, i els canvis passaran sobretot per oferir un rendiment millorat. Per tant, millora sobretot la seva CPU, la seva GPU, tot el que és intern.
I les càmeres. Vaja, sembla que no es pot millorar més, ja aquest telèfon, si l'estan venent d'aquesta manera, una cosa que sí, sempre se li havia retret als telèfons plegables és falta potser de potència, no rendien com els d'alta gamma, no?
Sí, veurem tot i això el preu, si s'incrementa molt o no, però bueno, a nivell de pantalla diguem que ha tingut molt èxit, això que es pugui plegar amb tres i per tant es pugui convertir en una pantalla molt gran, i li faltaria potser només això, una mica de potència i millors càmeres.
Veurem també com Huawei va obrint-se pas al mercat internacional de nou. Recordem que té a damunt la pedra, aquella pedra penjada al coll, que ja sabem tots, També us han d'explicar que Android 16 ha començat el desplegament de la seva versió final. Ho va fer ahir dimarts. El tenim en marxa ja quasi bé, per arribar a tothom.
Sí, Google ha començat abans de temps a desplegar la seva versió final d'Android 16 i bàsicament la trobarem ja a partir d'allà.
El problema quin és? El de sempre. Va començar a desplegar-se ahir per a dispositius Pixel.
Sí, els seus propis dispositius són els primers que reben la darrera versió d'Android, i amb altres mòbils, que també són Android, doncs dependrà del fabricant.
Doncs cada fabricant ho farà. Què és el que hi veiem? Doncs a grans trets sí que hi ha un canvi una mica destacable de disseny, el Material 3 Expressive.
Sí.
O sigui, també han fet com a l'Apple, li han fet una mica rentada de cara i llueix diferent aquest nou Android.
Sí, també ha millorat la resposta tàctil, la suavitat de les transicions i també reforça la seguretat antifrau i antimalware.
Doncs haurem d'esperar, perquè ni que ara s'hagi començat a alliberar pels dispositius Pixel, no us poseu nerviosos. Segons alguns fabricants, és possible que per Nadal encara no estigui la versió 16,
Sí, tot i això, alguns fabricants, com Xiaomi, Samsung, OnePlus i Vivo, diguem que ja s'estan adaptant a l'Android 16. Per tant, prometen tindre els seus bucs insigni, almenys el més ràpid, adaptats ja i actualitzats a Android 16.
Més coses que us volem explicar aquesta setmana al nostre programa és que Google torna a la càrrega amb un nou sistema per impedir la reproducció de vídeos a YouTube si els usuaris tenen un bloquejador d'anuncis.
Sí, és la guerra de sempre. YouTube és gratis. Bueno, gratis. Tenim la versió premium, no? Però, bàsicament, pels que no volen pagar, s'han de tragar els anuncis.
Uh-huh. Doncs el que us expliquem avui ja ho havíem provat alguna vegada, però és allò del gat i la rata. Els bloquejadors busquen una altra manera de tornar a alliberar-se i de poder seguir bloquejant els anuncis perquè els vídeos vagin directes un darrere l'altre.
Sí, bàsicament hi ha usuaris que no volen pagar la versió de YouTube Premium, però s'instal·len bloquejadors d'anuncis com el Ublock o l'AdGuard o altres i bàsicament poden veure YouTube sense anuncis.
Doncs ara el que ha fet YouTube altre cop és buscar la manera, com ja havia fet fa temps, de que els usuaris, quan tinguin un bloquejador d'anuncis, directament no és que vagin o no vagin els anuncis, és que directament es bloquegin i no es reprodueix cap vídeo.
Sí, per tant, us apareix un missatge que indica que l'ús de bloquejadors viola els termes del servei i que per continuar veient vídeos cal desactivar-los.
Doncs què ha passat a les xarxes? Que, bueno, protestes i molta gent enfadada. Bueno, no sé per què s'enfaden. És previsible, no? Si tu tens un producte a la venda i la gent intenta robar-te'l, doncs és normal, no?, que facis alguna cosa.
Sí, sí.
I anem a parlar també d'un nou menú que arribarà a Windows 11. És un nou menú d'inici que fa certs canvis per adaptar-se i per a fer-ho més agradable, en teoria. Bueno, el Windows va modificant-se. Després de molts anys de ser sempre igual, amb el Windows 11 fan canvis cada 2x3, eh?
Sí, sembla ser que el nou menú d'inici de Windows 11 s'adapta a la mida de pantalla i permet navegar per les apps instal·lades.
Doncs això és el que s'ha vist al canal de desenvolupadors del programa Insider, eh? Aquest nou menú d'inici per a Windows 11, un element que, segons la resolució que tinguem de la pantalla, doncs serà més ample, més estret, mostrant més columnes, menys columnes, i, bueno, redissenyen una mica l'espai, eh? Perquè hi hagi més apps visibles, hi hagi recomanacions, és una mica més tot més dispers.
Home, això que el menú s'adapta al tamany de pantalla, no?, a la resolució, està molt bé. Vull dir, sembla lògic, no?, que no hàgim fet abans, fins i tot.
Sí, perquè si teníem la gran pantalla panoràmica i només sortia a l'esquerra una miqueta aquella ratlla blau, potser sí. Algú diu, jo ho tenia bé, no? Però, bueno, ara sembla que quan apretem la tecla Windows tot ha de ser molt més ampli, eh?
Sí, sí.
Doncs tenim això, eh? Com a canvis més notables, la integració de la llista d'aplicacions amb les aplicacions ancorades en una sola vista, que es podrà desplaçar verticalment, i, bueno, ja no tindrem aquelles típiques seccions que teníem abans, no? Ara estarà tot més a la vista, perquè si hi ha més espai hi caben més coses. A més, també li han donat rellevància al phone link. Sembla que es posen d'acord amb Apple, eh?
Sí, bàsicament una nova funció que ens permet també connectar el mòbil des del mateix menú d'inici. Uh-huh. I s'ha agafat a fer opcions de personalització per als widgets a la pantalla de bloqueig.
Doncs ja ho veieu, eh? Cada cop aquests sistemes operatius per a ordinadors que s'assemblen més al funcionament dels sistemes operatius per a mòbils i a l'inrevés. Doncs per què? Perquè, segons sembla, aquests canvis estan basats en el que els han dit els usuaris, eh?
Sí, fins ara diguem que semblava que Microsoft no escoltava gaire els usuaris, però cada vegada ho fa més. I fins a un 47% d'usuaris li han dit que desactivés les recomanacions actuals i, per tant, ho ha fet.
Doncs, bueno, potser sí, potser serà més a gust de l'audiència, al final, aquest nou Windows 11 amb la seva última actualització. També us volem parlar ara d'una cosa que sembla que va a l'inrevés del que acostumem a explicar sempre. Normalment expliquem sempre que és WhatsApp qui ha copiat una cosa que Telegram fa anys que té. En aquest cas us parlem d'una cosa que Telegram no tenia i que s'assembla bastant a una cosa que sí que ja tenia WhatsApp. I és que Telegram ha afegit l'enviament d'imatges comprimides en SD o HD. O sigui, podrem triar. I fins i tot hi ha una altra novetat, que aquesta sí que passa per davant de WhatsApp, i és que permet retallar les notes de veu abans d'enviar-les.
Sí, sembla ser que després d'un temps Telegram es torna a posar les piles amb les seves actualitzacions. Actualitzacions que inclouen noves opcions, força útils algunes per als usuaris. La nova versió de Telegram, com us deia l'Oriol, diguem que ja ens permetrà enviar imatges comprimides en format o resolució SD i també HD.
Doncs fins ara Telegram el que tenia més, o enviem una imatge, ell comprimia, feia el que li semblava, o enviem una imatge amb tot el seu pes, tot l'arxiu el que pesi 3, 4, 5, 6 megas, el que faci falta. Ara no, ara tindrem tres possibilitats.
Sí, podrem enviar-la amb SD, amb menys qualitat, amb menys resolució, o amb HD, amb qualitat HD.
I si no, podem enviar la imatge, l'arxiu tal qual, eh?
Sí, sí, sí.
Tindrem les tres opcions. Per què? Ja ho sabeu per què, perquè la SD ens permet estalviar espai i ens permet estalviar consum de dades, també, eh?
Sí, a vegades volem enviar alguna imatge, però no cal que sigui amb un mòbil que l'hem tirat de 120 megapíxels, doncs no cal que tingui una resolució tan bèstia.
Mm-hmm. Doncs això és el que, recordem que després de 10 anys d'existència de Telegram, ara ens porten aquest gran canvi. Bueno, no n'explicarem més. L'altra cosa sí que està interessant, que és l'opció de retallar les notes de veu. Directament quan fem una nota de veu estem acostumats a que la gravem i enviem. I potser al principi hi havia un gran espai perquè apretem a gravar i ens repensem o el que sigui. Ara, abans d'enviar-les, podrem ajustar aquests espais, eh?
Sí, bàsicament, si al principi de la veu tenim un molest silenci, doncs el podem retallar, per posar-vos un exemple.
O al final, pel que sigui, que hem deixat anar tard.
O hem dit alguna cosa que no toque, també ho podem retallar.
També podrem retallar. Bueno, una opció més. Aquesta opció arriba a l'última actualització de Telegram. I sembla que com que en un costat s'escolten a l'altre, WhatsApp també ens fa canvis i, a més, són canvis en funció també a la qualitat de les fotos i els vídeos, però en aquest cas és a l'hora de descarregar-los.
Sí, WhatsApp ha activat una nova funció, de moment ho trobarem només amb la beta per a versió Android, i ens permet triar la qualitat de descàrrega automàtica de les fotos i els vídeos.
Doncs a qui no li ha passat mai que està, pel que sigui, està fora de casa de vacances o això, i diu, no vull gastar tantes dades quan sigui fora de casa, però clar, quan em baixo una foto, si me l'han enviat, o un vídeo, si me l'han enviat a HD, doncs pesa tot el que pesa. Ara podrem definir, si volem, que ens les baixi per defecte a SD o a HD, sempre. O sigui, ni que algú ens hagi enviat una foto a HD, nosaltres podem triar que ens la baixi a SD.
Sí, sí, sí.
El curiós de tot plegat és que bé, això s'ha de fer des dels ajustaments, emmagatzematge i dades, entrant per dins i buscant, però el curiós de tot plegat és que, clar, les imatges que s'envien estan encriptades de punta a punta. Com farà WhatsApp aquesta jugada? Doncs aquí ve la mala notícia, i és que quan nosaltres enviem una foto, per exemple, si enviem una foto en HD, pujarà les dues versions, la versió HD i la SD, i després serà el que la rep qui triarà quina vol baixar-se.
Sí, per tant, estarem ocupant per això el doble d'espai.
Sí, i gastant moltes més dades, perquè estarem, quan enviem, estarem enviant les dues versions. L'avantatge de tot plegat, aquesta, el que la baixa pot triar una o l'altra, i a més crida l'atenció també perquè si, per exemple, ens baixem la versió SD, sempre estarem a temps de dir, sí, m'he baixat la SD, però voldria la HD. Més tard pots clicar i pots descarregar-te la versió amb alta qualitat, per exemple, quan estigui sota cobertura Wi-Fi. Haurem d'esperar també que surti la nova versió de WhatsApp per tindre-ho això. I explicat això, ja ens n'anem a endinsar cap a la secció de videojocs. Començarem parlant d'una videoconsola. Vaja, que el món de les videoconsoles, abans quan parlàvem de videoconsoles, acabàvem aviat, perquè parlàvem dels dos o tres fabricants i ja està. Tot estava tancat aquí, però ara això de jugar amb l'ordinador ja no és el que era abans. Ara ja jugar amb l'ordinador serà jugar fora de casa, també.
Sí, diguem que a ningú se li escapa que les consoles portàtils tenen èxit, sobretot a partir de l'èxit que ha tingut les Nintendo Switch. Pues bé, Microsoft ha presentat una col·laboració amb Asus i ha presentat noves consoles portàtils, la ROG Xbox Ally i la ROG Xbox Ally X.
Doncs són dos nous models presentats en col·laboració, com diem, amb Asus, que venen a portar-nos la última tecnologia de processament, i veureu que la diferència, la X, seria com el Pro, eh? No li han volgut ficar Pro, però li han ficat una X, però són dues versions de dues consoles que ara us explicarem una mica la diferència que hi ha entre una i l'altra, però a grans trets potència desbocada per jugar fora de casa com si fóssim a davant de l'ordinador.
Sí, són dos noves consoles dissenyades amb col·laboració amb Asus que ens porten jocs de Xbox i Windows, amb jocs portàtils, amb una consola portàtil.
Doncs tenim dues versions, com diem, una amb un preu més competitiu, l'altra per a jugadors més exigents, i ara anem a veure-les. Tenim dos versions, la Ally a seques i la Ally X. La primera diferència és el color. Això ens permetrà diferenciar fàcilment, eh?
Sí, la versió sense X ve de color blanc.
I l'altra és negra.
Sí.
Bueno, ara anem a veure una mica, perquè alguna més hi haurà del color, eh?
Sí, la blanca porta un model incorporat de processador AMD Ryzen Z2A, s'ha actualitzat amb els nous processadors, 16 GB de RAM i 512 d'emmagatzematge.
La versió més fosca, la negra, porta ja un canvi amb el processador i també altres canvis, eh?
Sí, és un processador més potent, l'AMD Ryzen AI Z2 Extreme, i també porta doncs, més memòria, 24 GB de RAM, també més ràpida, i un SSD de 1 TB.
Doncs ja veieu que semblen ordinadors, això, per potència. A part d'aquí, el maquinari més potent del Model X no és l'única diferència. La versió de color negre també hi ha algunes interfícies més que ens poden ajudar a l'hora de jugar.
Sí, diguem que podrem connectar dispositius USB 4 i també USB 3.2.
Uh-huh. I també veiem un petit canvi a la bateria. La bateria és una mica més potent.
Sí.
A banda d'aquí, doncs són consoles que més o menys comparteixen característiques. I algú dirà, què pot portar una consola portàtil? Doncs ho expliquem.
Sí, venen amb pantalles de 7 polzades, panell IPS, Full HD, 500 nits per jugar amb claro de dia.
I també tenim 120 Hz i 16:9. Vaja, fins aquí s'assembla bastant a un panell que trobaríem en un mòbil, eh?
Sí, també porten vidre recobert amb capa antireflexos i Gorilla Glass Victus.
Doncs tots dos models, a més, venen amb memòries que es poden expandir per SD, porten connectors d'àudio i, a més, la forma de quan estan fabricades és perquè recorden una mica els comandaments de la Xbox, eh?
Sí, porta unes empunyadures inspirades, com diu l'Oriol, amb els comandaments de Xbox.
I fins i tot un botó dedicat de Xbox.
Sí, a més, Microsoft també ha presentat l'experiència Xbox per a dispositius portàtils.
Doncs sí, fa setmanes que se'n parla, si seria, si no seria, doncs és una nova experiència que tindrem per usar amb aquesta consola. Ens diuen des de Microsoft que no és una Xbox portàtil, sinó que és una altra cosa, eh?
Sí, és un dispositiu portàtil de jocs que està basat en Windows 11.
Per a què ens ha de servir? Doncs la idea és que quan estiguem jugant a qualsevol joc puguem seguir jugant directament des de qualsevol joc s'entén a l'ordinador, puguem seguir directament jugant des de la consola, eh?
Sí, i també, lògicament, podrem jugar amb tot el catàleg de jocs de Xbox.
Doncs sí, perquè ens porta Xbox Play Anywhere compatibilitat amb més de 1.000 jocs. 1.000 jocs que, a més, com diem, van casats amb l'ordinador. O sigui, si no és algun joc i estem amb un progrés X, quan continuarem a la consola seguirem amb el mateix procés, amb el mateix progrés.
Sí, per tant, el que vol Microsoft és oferir-nos una consola portàtil que ofereixo, a més, tot el catàleg de videojocs de Windows i Xbox.
Doncs per això, igual que ha fet Valve, ha optimitzat o ha marcat ja els jocs que estan optimitzats per a dispositius portàtils. I què és el que tindrem? Doncs tindrem una mena de botiga, una botiga on podrem accedir a quantitat de jocs que ja estan directament optimitzats per aquestes
sí.
Consoles. Bueno, si les tenim ja, no. Aquest és l'altre fet curiós. Ens han dit que estarien disponibles per vacances, però suposem que no seran les d'ara. Deuen ser les vacances de Nadal. Tampoc no han dit molt exactament quan.
Sí, estarem a l'espera.
Vaja, no sé si haurien de començar a tremolar, Jordi, els altres fabricants clàssics de consoles, perquè cada cop hi ha més consoles basades en Windows.
Sí. No és la primera que surt de videoconsola portàtil basada en Windows.
Veurem si finalment aquest mercat s'acaba menjant les altres o no, o com acaba tot plegat. Seguim parlant de més novetats, en aquest cas també amb el món dels videojocs, i parlem d'algunes notícies ja en format breu, com per exemple de Rogue Prince of Persia.
Sí, us parlem d'un videojoc del tipus roguelike. Uh-huh. I us explicarem què és això.
Doncs explica'ns, Jordi, què és això i qui l'ha fet i què hi podrem trobar.
Sí, primer us volem explicar el que és un joc del tipus roguelike. És un tipus de videojoc de tipus rol o RPG, és un subgènere d'aquests, on diguem que els nivells es generen aleatòriament cada cop que juguem, per tant, cada cop que juguem és diferent. A més, si el nostre personatge es mor, ho perdem tot i hem de tornar a començar des de zero. I, a més, normalment inclou exploració de masmorres, combats i presa de decisions tàctiques. Això és un joc del tipus roguelike.
Fins ara no ho has pintat fàcil, això.
No ho he pintat fàcil. Bàsicament veiem que és un joc de RPG on el personatge va millorant, però cada vegada que ens maten comencem des de zero. Per tant, acostumen a ser uns jocs difícils. És un gènere, potser no dels més populars, però bueno, ens fa gràcia també explicar-vos de què es tracta.
Doncs tenim aquest de Rogue Prince of Persia. És una de les novetats que hem de tindre al punt de vista.
Sí, és un joc que de moment només trobem dintre de Steam, per a PC. És un joc que, curiosament, ha estat tot l'any en mode versió beta, obert per jugar a tothom, i diguem que els desenvolupadors han tingut en compte, doncs, bueno, han anat fent actualitzacions, han tingut en compte els usuaris, i està a punt d'aparèixer la versió final, la 1.0, que llavors deixarà de ser gratuïta i passarà a ser pagament.
De fet, quan dius a punt, parlem de l'agost, més o menys, ja?
Sí, a l'agost del 2025, segons s'informa a l'Steam, arribarem a la versió 1 del Rogue Prince of Persia, i per tant, Ubisoft, els desenvolupadors, segons ens anuncien, doncs, ens tindrem per fi un joc basat en tipus roguelike, que ja us hem explicat què és, i a més també basat en la popular saga de Prince of Persia.
I per si algú diu, home, doncs ja hem estat jugant gratis fins ara, quina gràcia tindrà? Doncs ens avancen que hi haurà nous enemics, armes...
Sí, sí, bàsicament el joc tindrà totes les millores fins a la data, hi haurà nou contingut, un nou biome, el cap final i un acte addicional relacionat amb la família del protagonista. Per tant, diguem que tindrem noves aventures.
Doncs n'estarem al cas i a veure què tal funciona. I anem a parlar novament, abans diem si les consoles portàtils triomfen o no, què tal li estan anant les coses a Nintendo amb la seva nova consola?
Sí, de moment ja tenim primeres xifres de la nova Nintendo Switch i ja us podem afirmar que han fet història. Han fet unes xifres impressionants i és el millor debut de la història de Nintendo. Més concretament, hem agafat les xifres del Regne Unit.
Doncs això vol dir que és la consola més venuda? No, vol dir que és l'estrena més esperada, potser.
Sí, veurem, no?, d'aquí un any o passat el temps, a veure quan arriben les xifres de venda, no? És a dir, una cosa és la sortida i després veiem com va evolucionant, com va l'acollida, etc. Però de moment sí que podem dir que la consola ha sortit amb unes dates tampoc no especialment propícies, no?, per venda de consoles, que és el juny, però ja ha tingut unes xifres que són les millors de la història de Nintendo.
Doncs veurem al llarg de la seva vida què tal funciona aquesta Switch 2. Anem a parlar ja de jocs de la setmana. Vinga, el primer que ens portes és Dune Awakening.
Sí, us parlem d'un popular videojoc basat en la saga Dune, que bàsicament recordem que podem veure les dues pel·lícules, no?, que tant èxit han tingut.
Uh-huh. Doncs què hi trobarem en aquest joc? Més aventures?
Sí, benvinguts al planeta on passen totes les aventures de Dune, no?, que és Arrakis, i diguem que, bueno, Zambeln, a les dunes del planeta desèrtic, en una línia temporal alternativa, haurem de lluitar i recolectar per sobreviure la popular espècie. No estaràs sol, perquè centenars de jugadors de tot el món hauran arribat amb tu, per la qual cosa, diguem que cadascun és un aliat enemic en potència, i diguem que nosaltres hem de construir el nostre refugi, ens hem de defensar de tots els altres, i a més escollir bàndol.
Mm-hmm. Sí, de fet, hem de triar una mica, en funció del que nosaltres triem, acabarem per una banda o acabarem per l'altra, i acabarem incrementant també les nostres habilitats per a ser més bons recolectors.
Sí, i sobretot us donem un consell. Vigileu no atraure els cucs de sorra.
Sí, perquè si no, cap avall aneu. Doncs una altra de les propostes que tenim disponibles, aquesta sí que està aquesta setmana mateix, Dune Awakening s'anomena. El tenim per ordinador, aquest.
Sí.
Una altra de les propostes d'aquesta setmana, Space Marine.
Sí, parlem de la versió Master Crafted Edition. Abans de Space Marine 2 va haver d'haver-hi un, doncs és aquest. Bàsicament, per fi us vau passar el seu moment, Relic ha tingut, ha volgut fer una remasterització de la primera aventura amb tot, bueno, bàsicament amb tot el joc, defensant el món obert, on trobarem onades d'orcs, on haurem de lluitar, i tot amb una fantàstica resolució 4K, molt millors textures, interfície renovada i també milers i milers de píxels verds.
Uh-huh. Doncs Mastercraft Edition és la, diguéssim, posada al dia de l'Space Marine 1, la primera entrega.
Sí, per a PC i Xbox.
Següent proposta, Wizard of Legend 2.
Sí, us parlem d'un videojoc que recorda molt a Magica, però amb molta més acció i molta més velocitat, aquest Wizard of Legend 2. D'un a quatre amics haurem de controlar un mag capaç de dominar diferents màgies elementals. Ens haurem d'adaptar, controlar i barrejar-les per obtenir efectes imprescindibles, amb el qual haurem de derrotar els nostres enemics de cada zona.
Doncs això, si us voleu dedicar al món de la màgia, però no la màgia de manipulativa de cartes, anant un pas més enllà, Wizard of Legend 2, un joc que tenim disponible per la majoria de plataformes. Ja ho dius, Jordi, que no era una setmana massa animada, tenim aquestes novetats, però sí que ja volem tindre el punt de vista posat, o el punt de mira més aviat posat, en una pròxima estrena, i en aquest cas una estrena de franquícia, Marvel.
Sí, us parlem d'una nova entrega d'un videojoc de Marvel que no tenim data de sortida, però serà el 2026, i s'anomena Marvel Tokon, Fighting Souls. Per tant, us estem parlant d'un videojoc de Marvel i, a més, serà un joc de lluita.
Doncs ja ens podem imaginar que si és de l'entorn Marvel hi trobarem doncs, tot l'ecosistema o com a mínim els personatges més coneguts de Marvel.
Sí, podrem jugar amb un joc de lluita, tipus Street Fighter, per dir-ho així, amb lluites de 4x4. Ens submergirem a l'univers de superherois de Marvel i per tant podrem escollir qualsevol dels personatges de Marvel, des d'un Spider-Man, no?, a qualsevol de los Vengadores, o qualsevol fins i tot dels Thunderbolts, no? Si heu vist la darrera pel·lícula.
Doncs, bueno, serà interessant com a mínim poder competir entre tots aquests jugadors amb lluita, directa.
Sí, els seus desenvolupadors ens asseguren que tindrem una experiència de combat frenètica i plena d'acció, ideal per a veterans com per a nouvinguts al gènere de lluita.
Doncs, vaja, ja ens freguem les mans, Jordi, perquè en teoria promet aquesta proposta.
Sí, no és la primera vegada que parlem d'un videojoc de lluita de superherois de Marvel, però bé, esperem que aquest sigui xulo.
Doncs Fighting Souls, esperem que ho sigui, perquè si ja l'estem anunciant ara, però encara falta bastant. Bueno, ho haurem de veure també i per quines plataformes surt, perquè sabem que l'està editant Sony, però ja últimament ja hem vist que la transversalitat entre plataformes és quasi bé total, o sigui, potser l'acabem trobant fins i tot a la Switch,
Sí.
Doncs amb això arribem ara sí al final del programa d'avui. No tenim gran cosa més per explicar, no, Jordi?
No, tenim el concurs i tenim nova pregunta ja.
Doncs vinga, va, disparem concurs, disparem pregunta, i si la gent ja es pot anar posant a puesto i pot anar pensant si la sap o no la sap. Quina és la pregunta?
Sí, l'última pregunta va estar relacionada amb el món d'Apple i, per tant, aquesta vegada serà relacionada amb el món d'Android.
Ah, molt bé, així anem repartint una mica la balança cap aquí, cap allà. Doncs vinga, va, a veure, quina és la pregunta?
Sí, la pregunta és quin número és la nova versió d'Android?
Ui, bueno, avui hem dit que complicàvem els números d'Apple, que Apple sí que havien fet un salt, però Android no. Android de moment van consecutius.
Sí, van consecutius. L'Android versió que ha sortit ja ara mateix, i per tant l'heu d'endevinar quina versió és.
Doncs ja ho sabeu, quan escolteu el programa ja podreu anar a la pàgina web de Comps Online i deixar la vostra participació, només una per concurs, i a més hi haurà quatre opcions per posar-vos-ho més fàcil. Doncs amb això ara sí posem el punt i final al programa. Ens trobem la propera setmana amb més continguts. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí a la sintonia de Ràdio Balaguer.